Són les 11:35, les 6:35. Avui en aquest espai de majors a Ràdio Illa parlarem de Pardals i Nius i tenim un convidat d'excepció, en Pep Ferrer, en Pep de Can Andreu. Molt bon dia, Pep.
Bon dia i molts anys bons per tots, Peps i Pepes, i especialment en Pepo, que està avui un prat de l'altre.
Moltes gràcies, Pep, i també a tu. Molts anys i bons, Pep.
Gràcies,
també,
que el puguem veure molts d'anys.
Per tot. Josep i per pare, tu.
Sí,
això per, també val molt.
Per les dues coses.
I tant. Bé, Pep, avui volem parlar de pardals, de nius. Explica'ns un poc, en aquesta Formentera preturística, com interactuàveu amb aquests éssers de l'aire?
Bueno, no se'n recordarà perquè fa molts d'anys ja, però si mateix, en fi, jo havia descobert de moltes de classes, de pardalets i de nius, perquè quan feia la vida al camp, entonces, pues, segant principalment, perquè pardalets n'hi ha de moltes espècies, ara n'hi havia de més espècies que no n'hi ha ara. Segant, principalment, que segàvem a mans, trobàvem els de Tarrola i els de Capelluda, que eren molt apareguts l'un a l'altre. Les Tarroles són més petites, les Capelludes són més grosses i els diuen Capelludes perquè tenien una espècie de barret de les cap.
Tarrola i Capelluda, aquests ja no els veus avui en dia?
N'hi ha molt poques. Jo no dic que no n'hi hagi alguna, però molt poques, molt poques. Entonces, el niu feien una clota, vora una lletrera, principalment la lletrera, perquè és una cosa que una planta que aguanta verda molt de temps, i sí, ells lucraven perquè són molt intel·ligents, els bitxets, i anaven de que els pardalins, quan nascessin, d'aquesta ombra. I la lletrera, com que estava verda, li feia ombra. I normalment trobàvem el niu allà, feien una clota, el forraven de palletes, feien un niu, i llavors, la darrera passada, li daven de plometes, de plometes que trobaven o se'ls llevaven, no sé quan devia ser, perquè els tarrolinets, quan nascessin, que allò fos suave.
Clar.
I, bueno, en temps de segar, que no són més de maig, els trobaven quasi tots encara amb ous. Tenien ous, no tenien els tarrolins. Els ous, pues, a vegades els recuïm, perquè en aquell temps és que teníem de les grines de la botiga. Els recuïm i potser amb una vintena d'ous fèiem una truiteta.
Clar, perquè eren ous petitius, no?
Sí, eren clar, molt petitius. Però amb molts fèiem una truiteta a si mateix. Els ous, quan érem a casa, els miràvem a veure si eren bons o si eren dolents, perquè els ous, si s'aguanten plans damunt, en el fons de l'aigua, és perquè són bons. Si es posen de punta, ja és perquè el tarrolí comença a principiar. I si neden, és perquè ja està a punt de néixer.
Uau.
El tarrolí. I moltes vegades, pues, els tornàvem en el niu, si estaven ja a punt de néixer el tarrolí, els tornàvem en el niu, i fèiem un caramollet de pedres vora cada niu, perquè llavors els poguessin vigilar, si volíem anar a veure-los, si ja tenien tarrolins, perquè era molt polit. Quan els tarrolinets aquells, que n'hi havia 4 o 5 dins el niu, quan sentien una remoreta, es posaven tots de bec per amunt, esperant, que pensaven que era sa mare o son pare, que els hi duia ses miquetes de ses llavoretes per ells alimentar-se.
Això quina època era, més o menys?
Bueno, jo pal, quizà, d'allà del...
Maig-juny, o sigui, època de l'any.
Sí, sí, època de l'any. Sí, maig-juny.
L'època de
l'any. Maig-juny és el temps. Llavors, pues, n'hi havia moltes clares de pardal. Llavors hi havia estaulats. Estaulats els feien amb uns pins.
Aquests encara hi són, no, però?
Sí, és el bitxo que més ha madrat. Estaulats encara això. No hi ha les dades de teulats que hi havia.
Abans n'hi havia més.
Abans n'hi havia més. Hi havia dades, però que n'hi havia, potser, 50 o 60. I ara pareix que van més sueltos, ja. No sé... Els teulats són molt punyeteros. Feien el niu en els cimerals d'espins. Buscaven espins més alts. Però, si mateix, els aïnàvem a ells. Feien el niu a l'aire.
Sí.
I també els feien per sostres d'escorrals. Corrals d'aquells coberts en tegell, que dèiem en trossos de madera,
sí,
pues que hi havia freus, també buscaven aquell puesto per fer el niu. Llavors també hi havia catxigranys, els catxigranys el feien damunt amb matllers, normalment damunt amb matllers, perquè cada bitxo el feia a la seva manera i el feia sempre de la mateixa manera, damunt, no dic que es fos damunt el mateix arbre, però damunt un arbre aparegut.
I els capsigrans ho feien a sobre dels...
Damunt els ametllers.
Ametllers, eh?
Inclús, no sé el motiu, no, ningú m'ho ha dit mai, caçaven les sargantanes i els en restaven amb punxes d'ametller o amb punxes de pitera. No sé si era perquè els guardaven perquè seques els agradés més o per què, però es trobaven moltes sargantanes enrestades i era cosa dels capsigranys.
Sí, sí, de fet, estem buscant els noms que estàs dient, no?, en àmbit ornitològic, i existeixen tots, el capsigrany.
Sí, el capsigrany no se'n veu molts, tampoc, de capsigranys. Llavors hi havia verderols, llinquers...
Verderols?
Verderols.
I els verderols quins són? Perquè havíem sentit el verderol a la peixateria, no?
Tocat, sí, ja, però hi havia verderols de pardals. Sí? Sí mateix, això ho puc assegurar. El verderol era un mitjó molt perdut en els teulats, però eren verdosos. Per això els direm verderols. Aquestes no els feien pels boscs, es diu. Aquestes els feien més bé per demuntar arbres, també. I llavors hi havia...
Sí, sí, Cloris cloris és el nom científic d'aquest verderol, que efectivament és com un tauladet, però això de color verd.
I llinquer, hi havia el llinqueret i la cadernereta, també. Hi havia un que li deien cua blanca. Aquell no havia trobat cap niu mai, jo. De cua blanca. No sé si hi ha per dalt una mica de venguda o què, però n'hi havia que avui en dia tampoc no en veig cap de cua blanca. Llavors hi havia les oranelles, també les oranelles, no sé si és per dalt una mica de venguda o què. Aquestes feien el niu per les enramades. Les enramades o cases de palla que estaven obertes també. I feien el niu de fang. Tu figura't per fer un niuet de fang a vegades així, que no s'es fa.
La de viatges que han de fer, no?
Els viatges que han de fer. I feien el niu allí, perquè inclús una vegada vaig anar a la Mola, a l'església de la Mola, i dins l'entrada aquella, sí, hi havia dos o tres nius aferrats en ses vigues. Els aferraven en ses vigues, no és a dir que els posessin damunt d'una cosa, no? Tenien a prou intel·ligència per fer aferrar com si fos un enciment.
Sí, sí, clar, utilitzaven el fang com a tal.
Bacadetes a bacadetes feien aquell niu, les oranelles. Cada bitxo tenia la seva missió de fer el niu, sempre de la mateixa manera. És a dir, que no hi havia un pardal de la mateixa espècie que fes el niu diferent un any de l'altre. El que el feia damunt dels pins, el feia damunt dels pins. I el que el feia en terra, el feia en terra. Que normalment, terroles i capelludes, jo no havia vist cap mai tirades damunt dels arbres.
Sempre en els camps de sembrat.
Sempre en els camps de sembrat. O per damunt les parets també estaven. I allò de que si quadre ballàvem hasta molt tard, o els matí m'ho llegava molt de matí, es sentia aquella cantoria de pardalets, que avui no es sent aquella cantoria de pardalets.
La trobes a faltar,
No sabem el motiu, perquè no n'hi ha. Perquè no n'hi ha. Llavors també hi havia un que li deien papa mosques, que agafaves, n'hi havia un que li deien, com és, fredolecs, que els fredolecs en s'hivern es veu que era un bitxo que té el nom de fredolec perquè eren fredolecs, tenien fred, i si podien entrar en ses cases...
Ho feien,
entrar en ses cases, que havia dat molts de casos d'entrar fredolecs, perquè un temps pues, la porta estava més bé oberta en que fos en s'hivern, perquè no hi havia vidrieres a les portes, que apenas hi havia una casa que tingués vidrieres, i entonces els bitxos entraven.
Això és un punt interessant. No tenien vidrieres les cases.
Les cases no tenien vidrieres.
Llavors, o tancaves amb fusta la porta o la finestra...
O es tancava en clau o en ganxo, o estava oberta.
O estava obert i entrava el fred.
Sí. Normalment, quan una hora d'anar a ballar, amb les cases de casa, quan anaven a dormir, ens deixaven una cadira darrere la porta, perquè el vent no l'obrís. I si érem dos o tres de casa, perquè érem dos o tres, jo, uns o quatre o cinc, cada un obria la porta i entrava i tornava a deixar la cadira darrere la porta.
I s'ha acabat.
I els bitxos, pues, entraven, hi havia un moscatge que s'apesta també, però bueno...
Moscatge.
Si mateix hi havíem. I bueno, i els pardalets, pues, la veritat és que n'hi ha hagut molts que han desaparegut, perquè un s'anava pel bosc i senties aquella cantoria de llinquers, cadernadetes, i bueno, allò era alegre, i avui en dia no és. Jo, la culpa, no sé de què és, però jo tenc una idea, si mateix.
A veure?
Tenc una idea de que, a un temps, quasi tots els boscos hi havia veurades, de gent que caçava. Caçava enfilats, no me n'escàs. Però més bé era per caçar les tortes que no per caçar els pardalets. Però els pardalets anaven a veure allí.
Igualment hi anaven, clar.
Hi anaven, els pardalets més petits. S'agafava algun, però era una vida pels que quedaven. Si, per exemple, s'agafaven 10, n'hi havia 100 que s'estaven beguent d'aquella aigua i podien sobreviure. Ara, a què han de beure per sobreviure?
També tinc la sensació que els cocons, no, que hi ha a les roques de forma natural, ara costa més que estiguin plens d'aigua.
Claro, no arriba a ploure i, a més, en l'estiu saps que n'hi havia de pocs de cocons que tinguessin aigua. Ja. En l'estiu només hi havia, per exemple, per les anar a beure, les beurades aquestes del bosc, que no hi havia cap bosc que no tingués una beurada per caçar. I les gavetes de beure dels animals, que sempre procuraven per les ovelles, o si teníem ases o si teníem mules, es quedava aigua dins les gavetes i ells anaven a beure els pardalets. Ara on van? A les piscines. Les piscines, en cloro, pues els pardalets i les baies no viuen. No viuen per aquest assumpte. Aquesta és la meva forma. Que si, per exemple, per segons diuen, està privat, es tenen beurades pel bosc. Jo penso que era més benefici tenir beurades pel bosc que no ara, per assumpte dels pardalets, que no ara, que no en deixen tenir. Perquè sobrevivien en l'aigua que bevien. I ara, pues, no sobreviuen. I això, si mateix, jo no és que entenc a més des que han pres aquestes mesures. És que han pres aquestes mesures, suposo que són més llestos que jo. Però jo tinc aquesta impressió. D'alguna cosa han desaparegut molts de pardalers. Llinquers, caderneres, tot això. Referent als llinquers, ara et parlaré d'una cosa, també us parlaré. En l'estiu neix una herbeta blanca pels camps,
sí.
Que està, tenia unes floretes blanques, que allí sempre estava ple de llinquerets. I nosaltres, o jo, pensàvem que allò era que vivien de les floretes. Però no era tan sols això. Hi havia, amb aquestes plantes, s'hi recuïen els llinquerets. Unes herdades, però molt grosses. Resulta que ara anaven allí a depositar el seu huet. I d'allí en sortia una orugueta. Els llinquerets no anaven a menjar les floretes. Anaven a allí pondre per reproduir-se. Els llinquerets. En la larva d'aquelles papaioletes que havien deixat allí. Un dia tenia jo el camp molt prop de casa, que s'ha 20 metres, molta debata d'aquella. Entonces, un matí, mos aixecam, jo i sa dona, i mos trobam sa cera, però tapada d'oruguetes, unes oruguetes que tenien un centímetre de llarg, però que n'era un negrell. I diguem-nos, arribem tots, diguem això és perquè tenim alguna cosa aquí que està fermentant i si fos sanitat, mos fotria una munta. Entonces, mos posàrem a granar tot allò, que a llevar-les del mig. Però em va ocorrir anar a veure les herbetes aquelles, a veure si en tenien o què. I clar, vaig trobar d'on sortien aquelles oruguetes. I aquelles oruguetes alimentaven els llinquerets aquells. Ara han desaparegut els llinquerets, que tenim? Perquè jo crec que la naturalesa és molt sàvia. I així com els peixos mengen uns als altres, els animals també viuen molts de les oruguetes, de les larves.
Clar.
Ara tenim les orugues d'espí, que jo també hi havia treballat pel bosc. Quan, sí, fèiem foc de llenya, pues cada any, en hivern, fèiem una tallada de pins i... Jo no havia vist una oruga mai.
Mai l'havies vista, eh?
Jo no dic que per casualitat no es veu una oruga, però si mateix, mira que havia manejat de rames, que cada setmana anàvem a buscar una cratada de llenya per fer foc al forn i per escalfar-me en l'hivern i per fer menjar, jo no havia vist una oruga mai. Jo crec, estic en su compte, que les llinquerets i les cadernaretes que vivien pel bosc es menjaven la larva d'aquestes pandèmies. I avui, pues, això s'ha descompost. Ha set una llàstima, això, que no es vés continuat, que no es vés, no sé de quina manera, no, jo no sé la forma que es vés hagut d'evitar, però jo crec que moltes de coses, sabidoria, diràs, quan s'ha agafat un camí dolent, llavors es veu que s'ha agafat dolent, abans no sap. Però...
Mira, el tema de la processionària del Pisc es va detectar a Formentera no fa tant, fa 18 anys, el 2007.
Sí, sí,
el 2007. Sí, sí. El 2009 sí. Es va declarar ja com a agent nociu i finalment el 2016, doncs fa 9 anys, es va declarar finalment com a plaga. El llinqueret, que deies, el llinqué, també anomenat passerell en altres zones de parla catalana, o pardillo en castellà, el nom científic Linaria cannabina. També era molt típic a la zona de Ses Feixes, hem llegit,
sí.
A Eivissa.
I llavors, per exemple, també el que m'ha agradat ha estat l'escarabat aquest de Ses Palmeres. També aquí deien que hi havia xurigues.
Sí.
És un animal, un predal, una mica gros, més petit que les gavines, que deien que se'ls mengen aquests bitxos, però és que no se'n veuen tampoc de xurigues. I falcons tampoc no n'hi ha, que un temps, bueno, els coloms i les gallines, les lloques, allò que tenien pollets, pues els falcons feien una classe de rumiatge, com si cridassin la lloca, i era per menjar-se els pollets. I havien d'estar molt al tanto amb això. Havien d'estar molt al tanto, no tenien la lloca, puestos així a l'intemperi, lluny de cases, perquè les xurigues i els falcons menjaven els pollets. Però no sé què passa. El falcó, jo crec que si n'hi hagués més, que quizà aquesta epidèmia que tenim dels coloms aquests salvatges, quizà seria una solució. No sé.
Mira, en Joanet, que també troba a faltar algunes espècies d'ocell, ens diu corps. Diu corps, abans n'hi havia molts, ara gairebé no en queden.
No en queden, de corps. També és motiu, no sé, de que s'alimentaven els corps. No ho havia sentit mai. D'alguna cosa devien alimentar, perquè n'hi havia. N'hi havia molts, de corps. El que m'agrada són les gavines. Les gavines sí que n'hi ha moltes.
Per avorrir, sí.
Bueno, jo crec que les gavines han madurat degut a la basura que hi ha escampada pel món.
Ja. Yeah.
Perquè avui n'hi ha a si mateix. En els containers que són, no, però es cap de barberia, si mateix... En fi, troben menjar.
Troben menjar.
I per les vores de mar...
Perquè abans no era tan comú veure gavina a terra endins, no?
No.
No, eh?
No, no, les gavines. Un temps hi havia un refrany que deia gavina escampada, aigua aborrescada. I era perquè o fugien de la mà perquè les marees, en fi, no els agradava o no trobaven menjar, o senya d'aigua. Quan veien gavines escampades, deien farà mal temps. Gavines escampades, però ara en veig que n'hi ha moltes i s'alimenten del que troben, eh? Perquè una vegada llaurava i sembrava.
Sí.
Sembrava, no sé si era blat i abono mesclat. I hi havia moltes de gavines. I vaig pensar, jo he de saber si mengen, si trien gra o què. I vaig agafar un grapat i el vaig posar en terra i vaig posar una senya que quan tornava a ser allí jo dava volta en el seu tractor i, clar, ells no s'atraquen a un. I quan vaig ser allí, lluny havia fet la senya, vaig baixar el tractor i ni gra ni abono hi havia. Aquell granulat d'abono se l'havien menjat també. Tu figurets si passen de gana.
Mare de Déu.
És un cas.
I escolta'm, els tudons, que ara lamentablement en veiem tants, també el colom salvatge, no? El tudó, se'n veia llavors?
No.
No, eh?
No. No, no. No sé quan hi hagués basses, pues, camps així en hivern, que també espatos de la vora de l'estany sortien cap al camp quan sí. Hi havia basses. I hi podia haver un colom salvatge mesclat en sus patos, però...
Poca cosa.
Però poca cosa.
Mira ara,
És un bitxo que m'ha agradat molt, no sé de quina forma, perquè ara en hivern no en veig. A on estan, no ho sé. Si se'n deuen tornar... fora de Formentera... No sé, però ara en veig algun, però pocs. Ara, quan hi ha llavors gra, que hi hagi coses per viure, llavors sí que en veig molts. O s'aguanten per les penyes, qui s'aguanti per les penyes, però i de que poden menjar en hivern.
Com ha canviat Formentera? I no només amb la manera de viure, amb el paisatge, amb el tipus de cases que es fan, sinó també amb la vida, en aquest cas, ornitològica dels ocells, dels pardals que ens acompanyen.
Sí. Nosaltres hem madrat, però hi ha classes de pardalins que han desaparegut. Moltes classes. Degut a... També es sulfata més i, quizà, mengen siga plantes sulfatades, siga llavors, siga fruita... I això no els hi fa bo. Això els hi fa mal. I si no crec que tornem a veure el que hem vist, o jo, segur, tornem a veure anant al bosc i sentir aquella cantorieta de pardals, el mateix a Carmes de matí, sentir aquella, sí, cantoria de terroles i capelludes, allò era un reclam polit, sentir allò. Crec que segurament no el tornem a veure, no sé, altres generacions, però ja ho desconfic. I és una llàstima, perquè... Jo crec que és d'utilitat, perquè es mengen ses coses, es mengen ses mosques, es mengen molts de bitxos que... Ara mateix la plaga aquesta, que també tenim en ses tomates. Tot això, els pardalets en vivien de gossanos d'aquestos. I si no hi són, ara han portat uns pardals, com es diuen, aquests negres, que se'n veuen bastants. Mm. I aquests els han dut per mi, per menjar la soruga d'espí o alguna cosa així. Però estan més
pescats. Les ratapinyades, vols dir?
No, no. Un pardal negre, com mal aparegut en els tornells... sé el nom, però ara no en surt.
Ja en sortirà.
Que van sueltos, van d'un a un, no van heredades. Però també en ses tomates i en ses xindres quan són petitetes i melons també hi mengen. No es mengen només gossanes d'espí.
Déu-n'hi-do, doncs avui hem fet una bona mirada enrere amb en Pep Ferrer i bé, més que enrere, a dalt, no? al cel, per comprovar doncs, que ja no hi ha les terroles o les capelludes que hi havia abans, els teulats també són més cars de veure, els capsigranys que feien aquells nius als ametllers...
Jo no en ripo a veure, de capsigranys. I nius així per damunt dels ametllers, com hi havia, perquè sempre n'hi havia.
Sí.
No en veig, tampoc. Nosaltres, quan érem petits, pues, com que on mos havien d'enviar, els bosc a jugar. Doncs pujàvem per damunt dels pins, pujàvem per damunt dels pins més alts, en què no tinguéssim aferralls, que no hi hagués branques baix.
Perquè, ja us ho fèieu per anar cap a dalt.
Pues aferrant-nos molt fort, en ses mans i els peus. I moltes vegades, si trobàvem algun niu que tingués ous així, mos posàvem dins la boca, però els podíem dur dins la mà. I mos posàvem dins la boca, és que estaven a baix perquè en diversos mos feien riure. Esclatàvem els ous dins la boca, però fèiem aquelles divertides.
Déu-n'hi-do.
Els niuets.
Pep Ferrer, Pep de Can Andreu, una vegada més, moltíssimes gràcies avui per compartir les teves experiències, vivències, que de veritat que ens enriqueixen molt. Moltes gràcies i feliç dia de Sant Josep.
Gràcies a vosaltres i que tots passem un bon dia de Sant Josep, que és necessari.
Va, pocs segons per arribar a les 12 del migdia. A les 7 de la tarda ens acomiadem amb aquest The Trashman amb el seu Surfing Bird. Que vagi molt bé, demà hi tornem a les 8 del matí. Apa, salut! Everybody's here.